Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui al davantal podria parlar de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, d'Isabel Díaz Ayuso i el que va dir a Barcelona, de Rússia, d'Ucraïna, fins i tot de Penélope Cruz, amb qui conversarem aquest matí aquí al Món RQ, però és que no sé, tinc com un sentit d'obligació de parlar i de comentar la mort d'un dels grans de la ràdio i parlo de Jesús Quintero, del Loco de la Colina. De Quintero no se'n pot parlar si abans no l'has escoltat. Era la veu més humana de totes les històries. De la mateixa manera que els dissabtes a la nit a la ràdio teníem una cita amb Goma Espuma, Antena 3, quan estudiava de nit, tenia una trobada amb el Loco de la Colina. Jo el recordo bàsicament a la SER, tot i que abans va treballar a Ràdio Nacional d'Espanya, però llavors en aquella època havia de dormir de nit perquè era molt petit. I recordo el seu to a la SER acompanyat d'aquesta música que amb ell li feia de coixí, que és el lloc on reposen tots els bons i mals pensaments. I deia coses al Loco que de vegades em semblaven genials i de vegades incomprensibles, però sempre acompanyat a l'inici del programa amb aquesta música. Això és Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond, es deia aquesta peça. Era això. Sí, i ell començava a parlar i sempre, per la història personal, guardaries uns grans moments de la història de la ràdio. Un dia a la una de la matinada, el Loco de la Colina va entrevistar el futbolista Hugo Sánchez. I la primera pregunta amb aquesta música que li recordo és: tu eres dentista, ¿verdad? I em va semblar tan estrany, tan brillant. Estem parlant d'aquella època, que aquella primera pregunta amb Pink Floyd sonant de fons, un dels millors davanters d'Europa per res de dents, que suposo que devia guardar la memòria més aquell moment de ràdio que el Tamari, que estava estudiant de tercer de BUP. Mai hem pogut entrevistar el Loco de la Colònia, i mira que ho hem intentat, però millor, perquè em quedaré amb el mite, amb el geni i amb el record del barri d'Hort a Barcelona estudiant a casa dels pares. Per saber de qui parlo en aquest davantal, val la pena que llegiu l'entrevista que li va fer fa un temps al Vanity Fair la Joana Bonet. La Joana Bonet va ser parella seva durant bastants anys i mare de la seva filla Lola. L'entrevista és una delícia de dalt a baix. Ell diu: en los años 70 se cansó de hacer de locutor durante la dictadura, se compró una roulotte y viajaba para grabar un programa piloto. Hoy su español fluye en andaluz. Me motivaba a crear un mundo de radio como Fellini, Almodóvar, Valdano. El director de Radio Nacional de España dijo que aquel programa conducía al suicidio. Y el Loco contestaba: para quien hablo, quien me escucha, siento que mi cabeza funciona como un Fórmula 1 por un acantilado. Y explica que el general Gutiérrez Mellado va a trucar al director de Radio Nacional de España y le va a preguntar: ¿quién es ese muchacho que habla por la noche? ¿Por qué lo has quitado? Y diu que a partir de llavors tot van ser portes obertes. I diu que va aprendre a dir el nom del Loco de la Colina escoltant The Fool of the Hill, la cançó dels Beatles. Diu: y así quedó el título en lugar del que pedía la emisora y Quintero detestaba, que era Para mayores sin reparos. Deia el Loco de la Colina que era un pare imperfecte i que en aquella colina va estar a punt de tornar-se loco de debò. I quan al final de l'entrevista la Joana Bonet li va preguntar: hazme un comiat a l'estil del Loco, Jesús Quintero va respondre: paciencia, hermano, hermana, todo esto pasará. Los Estados Unidos pasarán como pasaron otros imperios, caerán como cayeron Persia, Roma o Cartago, pasarán los ejércitos, las guerras y las fronteras, pasarán las crisis, todas, No hay tragedia que dure eternamente ni fiesta que no acabe. Hermano, todo esto pasará, aunque ni tú ni nadie pueda tal vez contarlo. No és que el transistor de casa estigui de dol. És que no s'han trobat les piles. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, de terra, que ja és dimarts, dimarts 4 de setembre, d'octubre del 2022.
I avui torna a ser un dia tranquil, predominarà el sol només amb algunes boires ara de bon matí i després a tarda nuvolades en zones de muntanya. L'ambient serà semblant al d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, parlem de 3 accidents a aquesta hora. El que provoca més cues és la incidència a la C-17 en sentit nord fins a Canovelles, amb 9 quilòmetres ja de retencions i un carril tallat. També un altre accident a l'A2 a l'alçada d'Òdena, que manté només un carril obert en sentit est i també se circula amb congestió. I encara una altra incidència registrada a l'A27 a la Pobla de Mafumet en direcció Valls, que fa que se circuli amb 2 quilòmetres d'aturades.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Per Catalunya comença la campanya de cara a la consulta d'aquest dijous i divendres en què el partit preguntarà a la militància si volen continuar el govern o no. Amb el tret de sortida que es va donar ahir després de l'executiva del partit, ja hi ha dirigents i membres del govern que han mogut fitxa per a una opció o per una altra, com per exemple Laura Borràs, partidària de trencar el govern, o Victòria Alsina, partidària de continuar-hi, entre molts d'altres. De fet, anirem sumant noms i cognoms en aquests cantons de la balança. Un debat que arriba després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró, a qui el president aragonès va fulminar en ple debat de política general després que Junts li proposés que se sotmetés a una qüestió de confiança. Aquesta és la gota que va fer entrar en erupció el debat intern de l'espai postconvergent, que afronta un dels moments més claus des de la fundació de Junts per Catalunya, en risc fins i tot d'una fractura interna molt profunda en cas que els resultats de la consulta puguin arribar a ser ajustats. En aquest context, amb els socis mirant-se de reull i el govern penjant d'un fil, avui es reuneix el Consell Executiu, que per primer cop des de l'inici de la legislatura es farà sense Jordi Puigneró. Però el focus ara està centrat en Junts, on la consulta a la militància ha obert, com dèiem, la pugna interna entre els que aposten per quedar-se al govern i els que en volen marxar. Sectors de bany i banda ja s'han començat a moure per intentar convèncer les bases que apostin per la seva opció. Tant els que volen continuar dins del govern de Catalunya com els que hi volen sortir creuen que la consulta serà clau pel partit i pel futur de Catalunya. Per això, la presidenta de Junts, Laura Borràs, i el secretari general Jordi Turull es posicionaran a les pròximes hores sobre l'opció que prefereixen. Tots dos asseguren que no es posen posar de perfil i que pensen fer campanya per una de les opcions. Ho explicava en Turull a la roda de premsa.
Bé, jo ara no faré pública la meva opinió perquè avui anuncio l'edat i la pregunta i em semblaria tendenciós de cara als afiliats que jo faci una referència a quin és el meu posicionament perquè podia decantar cap un cantó cap a l'altre. Els afiliats i les afiliades de Junts per Catalunya sabran quina és la meva proposta. Un secretari general no es pot posar de perfil davant una decisió tan transcendent. I la sabran. I la faré explícita als afiliats i a les afiliades.
La consulta a la militància s'estendrà de dijous fins a divendres a les 5 de la tarda. La pregunta serà molt clara. Vols que Junts continuï formant part de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya? Els militants tindran 3 opcions de resposta molt clares. Sí, no o en blanc. Ara bé, la pregunta té un preàmbul en què es deixa clar que s'ha incomplert l'acord de govern i que no s'ha acceptat cap de les propostes que Junts per Catalunya ha fet el president aragonès. Té més detalls de tot plegat l'Adrià Santasusagna.
Partidaris del sí i del no continuar el govern ja es comencen a mobilitzar. El sí l'encapçalen els actuals consellers de Junts. Alguns, com Victòria Alsina, ja han dit clarament que votaran a favor de continuar el govern, però també ho volen consellers com el d'Economia, Jaume Giró. El no el lideren els més afins de Laura Borràs. Jaume Alonso Cuevillas ha anunciat que creu que Junts ha de sortir del govern i properament també s'hi sumarà Aurora Madaula, i és que el partit oficialment no farà campanya per cap opció, però dona llibertat a tots els seus membres per fer-ne individualment, ho explicava el secretari general Jordi Turull.
Tothom té grups de WhatsApp, tothom té grups de Signal, és com posar portes al camp, no? I per tant, el que hem demanat, i ho ha demanat i ho hem compartit tots, és de dir, escolta, tan legítim és el que defensa una posició com el que defensa una altra, no?
Ara bé, Turull només fa un prec.
Només desitjo que no s'empati, perquè en aquest país ja estem acostumats a coses d'aquestes a moments transcendents.
Des de dijous i fins divendres a les 5 de la tarda, els 6.465 militants de Junts podran votar telemàticament. Els resultats els sabrem durant el mateix divendres al vespre.
I les últimes hores, dues veus històriques de l'espai de Convergència s'han posicionat en contra de trencar el govern. Una d'elles és l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, a Catalunya Ràdio.
No prenc cap decisió perquè estic estupefacte. jo vaig dir, una de les condicions bàsiques és de que no ens barallem, de que hi hagi acord. I no només acord intern a Junts per Catalunya, jo no vull barallar-me amb Esquerra Republicana. No vull barallar-me amb Esquerra Republicana. Jo crec que estem cometent un error. Estem cometent un error. I, per tant, escolta, no crec que sigui bo el que estem fent.
I l'altra veu, la d'exconseller d'Interior Joaquim Forn, al 324.
Segur que hi ha motius, segur. Però jo el que demano és, en dues parts, que quin és el valor superior als interessos dels partits? Jo crec que és el país. És el camí que hem començat l'1 d'octubre. El president Puigdemont el mateix dissabte parlava de recosir. Doncs jo crec que hem de fer tots els esforços i que fins a l'últim moment hem de ser capaços de trobar els punts comuns, perquè segur que hi són.
De moment, ho dèiem, els líders actuals del partit, Laura Borràs i Jordi Turull, no s'han posicionat, ho faran abans de dijous. Quan comença la votació, la direcció de Junts, això sí, també lamenta que, a parer seu, Esquerra no hagi fet cap pas per intentar acostar posicions. Per exemple, escoltem Turull.
Nosaltres els hi vam proposar això. No estem parlant d'exigències. Si tu vols arribar a una negociació, la paraula exigir l'has d'eliminar del diccionari. Tu proposes i entres a parlar. Escolti, perquè nosaltres el que volem és arribar a un acord. I la proposta que vam fer arribar és aquesta, és una proposta. I clar, tu esperes a vegades que et diguin, escolta, doncs mira, això sí, això no ho veiem clar. No hi ha res a parlar. Bueno, doncs vale.
Per intentar acostar posicions, el mateix Jordi Puigneró va demanar que la seva restitució com a vicepresident no fos una condició per intentar arribar a un acord. Puigneró ho feia públic aquí ahir al Món RAC1.
Jo ahir vaig traslladar a l'equip negociador que l'important era que es complissin els tres acords. Que la meva restitució, arribat al cas, no seria cap problema. I per tant, em consta que en l'última proposta que es va fer arribar ahir al vespre, aquest punt ja no hi era.
Junts va enviar a Pere Aragonès un missatge de mòbil amb l'última proposta diumenge a la nit. Va ser entre les 10 i les 11, però el president la va rebutjar perquè considera que manté la intenció que el Consell de la República tuteli la direcció de l'independentisme. Consideren que el text no només no resolia res, sinó que plantejava molts més dubtes. Esquerra veu tota la negociació com una excusa de Junts per expulsar-se els problemes que hi ha en el seu interior. Un missatge per l'aplicació Signal que Turull va enviar a Aragonès esborrava la demanda per restituir Puigneró i mantenir els tres punts que Junts fa setmanes que reclama amb alguna rebaixa. A la taula de diàleg demanen que més de membres del govern s'hi puguin asseure diputats del Parlament, proposen activar un grup de treball per alinear els dos partits a Madrid amb el criteri del govern i plantegen que l'espai de coordinació de l'independentisme es reuneixi abans del 15 de novembre i en els termes que preveu el pacte de govern. Aquí és on Esquerra hi veu la voluntat d'imposar una tutela del Consell de la República i recorden que l'entitat no s'ha reformat en contra del que s'havia acordat. Els republicans es miren de reull tota la negociació i creuen que ha estat una maniobra dels crítics per embolicar encara més la troca. Ara bé, aposten perquè Junts continua el govern, però també assegura que Esquerra està preparada per tots els escenaris. També, evidentment, els de governar sols. Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i secretària general adjunta d'Esquerra. Bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. La primera pregunta seria, senyora Vilalta, què té ganes que surti divendres d'aquesta consulta de Junts per Catalunya?
Nosaltres volem que en surti la millor decisió per garantir que tenim un govern fort, un govern que pugui ser el màxim d'estable i centrat 100% doncs, a treballar per millorar el dia de les persones, el dia a dia, i també doncs, a resoldre els problemes estructurals que impedeixen avançar en el camí de la República Catalana. Per tant, és això el que volem i que creiem que vol tothom, moltíssima gent, i que creiem que es mereix el país.
Per tant, vol dir que sí, eh?
Voldríem que aquest govern pogués seguir i que pogués seguir des dels principis del respecte, des de la lleialtat, des de la corresponsabilitat, que massa vegades s'ha trobat a faltar quan des de bon inici hi ha hagut qui ha treballat doncs, justament per trencar aquest govern.
Val. Per tant, la resposta és pel que interpreto, la resposta és que sí, amb tres punts que són fàcils d'entendre que vol Junts per Catalunya. El primer, que a la taula de diàleg es parli d'amnistia i autodeterminació.
fixi's, però abans d'entrar en aquests tres punts, el problema no són aquests tres punts de l'acord, d'un acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que ja es compleix, que s'està desplegant, que ja s'ha dit que es pot parlar de tot. El problema és que Junts no està d'acord, no sap què vol, si està a govern o està a oposició. I a partir d'aquí, aquest és el punt inicial que s'ha de dirimir, que ha de decidir la militància de Junts, ara ja convocada la consulta. És això el que ha de passar. No és qüestió de que Esquerra Republicana o Junts ens posem d'acord, que ja tenim un acord, de fet en tenim diversos. És qüestió de que Junts per Catalunya es posi d'acord internament i decideixi si volen estar al govern i seguir al govern. I, per tant, treballar des del respecte, la lleialtat, la corresponsabilitat i per desplegar tot allò que calgui, o volen passar a l'oposició, per això només ho poden decidir ells. Després podrem parlar de tots aquests punts, però primer cal que decideixin, que prenguin una decisió, que aclareixin la seva posició, i a partir d'aquí segur que podrem parlar d'aquests punts i de molts altres.
Suposem, senyora Vilalta, que el divendres surt que sí, que la militància vota que sí, que continuen dins del govern. A llavors, s'asseuran per parlar d'aquests tres punts, interpreto.
D'aquests tres punts, per exemple, la primera pàgina de l'acord d'investidura entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que va facilitar la investidura del president Aragonès, on es parlava que la coalició es garantiria o es basaria en els principis de respecte, de corresponsabilitat, de lleialtat, i això s'ha trobat molt a faltar, i segur que d'això també n'haurem de parlar, i segur que haurem de parlar de les polítiques sectorials que en el seu gruix s'estan desplegant, però que encara es poden doncs millorar, sobretot perquè hi ha moltes dificultats per la ciutadania sobrevingudes per aquesta crisi, i que cal que el govern hi faci un esforç, com està fent, per exemple, amb el pla de xoc de 300 milions d'euros per ajudar la gent. I caldrà que parlem de molts punts, també, efectivament, d'aquests que Junts per Catalunya ha situat importants i que, al nostre parer, doncs, o ja estan en tràmits de desenvolupament o s'estan complint, o hi ha diverses interpretacions sobre el seu estat de desenvolupament. Uh-huh. Parla de tot, efectivament, però primer que Junts per Catalunya decideixi què és el que vol.
Quan parlem de respecte i lleialtat, sense Jordi Puigneró, això serà més fàcil?
Miri, jo no sé si ha de ser més fàcil o més difícil. La qüestió és que s'ha produït una sèrie de deslleialtats. L'última i més greu, doncs el fet d'anunciar una qüestió de confiança al president en el marc d'un debat de política general, sense haver-ho ni parlat, a un mode d'amenaça o d'ultimàtum dins d'aquesta campanya interna que està fent doncs, Junts per Catalunya, en el que podria ser la segona volta del congrés seu que van fer, del congrés polític que va fer Junts per Catalunya ara fa uns mesos, i que ara s'evidencia que va quedar mal tancat. Que ha d'haver responsabilitat, lleialtat, que ha d'haver respecte en el si de la coalició, és imprescindible. Crec que això ho podem compartir tots, ho pot entendre a tothom, i treballarem perquè hi sigui. Però qui ha posat, reitero, deslleialtat sobre la taula, qui ha fet una auditoria per auditar aquest govern, qui ha convocat una consulta a la seva militància des de pràcticament el minut 1, qui ha anunciat una qüestió de confiança, qui ha facilitat la reprovació del govern en una votació la setmana passada al debat de política general, no ha estat Esquerra Republicana, ha estat Junts per Catalunya. Per tant, reiterem, que prenguin una decisió, que és el que pot passar millor al país o que el país pot ser millor ara, que prenguin una decisió i a partir d'aquí reconstruïm, cosim, parlem, treballem i seguim tirant endavant aquest país, que és el que hauríem d'estar fent sense estar despistats en totes aquestes qüestions internes.
Respecte i deslleialtat, li torno a preguntar perquè no m'ha quedat clar, senyora Vilalta, parlava de respecte i deslleialtat. Li preguntava si en Jordi Puigneró això és més fals, però m'ha dit més casos de respecte i deslleialtat, me'ls pot explicar dins del govern o no?
Bé, és que li deia una sèrie d'exemples que d'alguna manera concreten o exemplifiquin, valgui la redundància, que una part de Junts per Catalunya des de fa molt temps defensa i treballa per trencar aquest govern, com un anunci d'auditoria, que això va servir doncs, per fer callar les seves pressions internes en el procés congressual, o un anunci d'una consulta a la militància amb un ultimàtum, primer d'uns dies, després d'unes hores, i hem arribat fins aquí, o reitero, i com deia, facilitant des del Parlament la aprovació d'un punt que feia la reprovació del govern de la Generalitat de Catalunya, i això ho va facilitar Junts per Catalunya. És un contrasentit que un grup que dona suport al govern faciliti l'aprovació de la reprovació del govern. És que no es pot estar fent govern i oposició a la vegada. Per tant, o l'anunci mateixa de la qüestió de confiança. per nosaltres són qüestions greus, perquè el que fan és generar soroll, inestabilitat, en lloc d'estar centrats en el que hauríem d'estar centrats, que és en la crisi que tenim a sobre doncs, del nostre país, una crisi global, però que afecta també la gent d'aquí, de com podem treballar amb diverses mesures sectorials per ajudar la gent i com seguim avançant amb la màxima fortalesa en la via de democràtica de resolució de conflicte en lloc d'estar-hi posant pals a les rodes des de l'inici de la legislatura també.
A Pere Aragonès el van investir Junts per Catalunya i la CUP. La CUP està, ja dic, que moció de confiança. Junts per Catalunya està fora. Cap autocrítica per part d'Esquerra?
Segur que toquen totes les autocrítiques, n'hem fet en molts moments, en seguirem fent, i és evident doncs, que tocarà fer-les. Perquè no.
Ara me'n pot fer alguna d'autocrítica, senyora Vilalta?
Bé, l'autocrítica constant, o en tot cas l'autocrítica d'haver de parlar molt més entre nosaltres, de no donar res per descomptat, de que a vegades se succeeixen una sèrie de monòlegs que res ajuden a poder-nos entendre o a poder-nos escoltar. I probablement doncs, ho hauríem de fer més, tots els grups parlamentaris, tots els partits polítics, dedicar moltes hores no a parlar-nos a través dels mitjans de comunicació, sinó entre nosaltres. I això és una feina de fons que, a més, requereix discreció, que probablement arrosseguem també malentesos diversos des de fa uns quants anys, o que a vegades les conjuntures i la immediatesa de tot plegat no ens permet aquests punts de reflexió. Bé, doncs és això el que també estem intentant fer en paral·lel a tot aquest soroll des d'Esquerra Republicana, parlant amb la CUP, evidentment, que no hi hem deixat de parlar, i en tot cas sempre hem d'intensificar doncs, les converses. Amb Junts per Catalunya, un cop decideixin, caldrà tornar a invertir, a cultivar aquesta relació que l'hem de tenir el millor possible, tant si segueixen al govern com si decideixen passar a l'oposició. Amb la resta de grups parlamentaris democràtics de la cambra, amb les entitats, amb els sindicats, amb les organitzacions diverses del nostre país. I probablement això, que no hi hem dedicat el temps que caldria, ho hi haurem de dedicar, perquè això de fet és la base de construir consensos que més enllà dels acords parlamentaris o de les majories parlamentàries que hem sabut construir, també hem evidenciat que hem pogut fer-los i que hem pogut forjar-los en la defensa del català, per exemple, en la defensa de polítiques sectorials de l'estat del benestar com en l'àmbit de la salut i en qüestions també com la renovació dels organismes institucionals del nostre país. Per tant, hi ha hagut moments que més enllà de les disputes més partidistes doncs, hem sabut també forjar consensos, i això ha passat al llarg dels últims mesos. Per tant, aquest també és el camí.
Però igual que aquest és un dels problemes, que per al govern del 52% la independència no és la prioritat. O ho és?
I tant que ho és, perquè és més necessària que mai. I tant que ho és. I per això hi ha una estratègia activada i oberta, que és la resolució democràtica del conflicte a través d'una taula de negociació, que ens obre portes internacionalment, que el que fa és interpel·lar moltíssima gent que no és independentista però que vol també poder decidir, que és apel·lar aquests consensos que es reposen sobre l'autodeterminació i l'amnistia. I fixi's, la setmana passada el president va fer una proposta en seu parlamentària de poder treballar i construir amb tothom, amb àmplies majories, un acord de claredat. Això era una proposta. Com era una proposta, els 300 milions d'escut social. I el que vam rebre de resposta en aquesta proposta va ser una qüestió de confiança i que es rebentés el debat de política general i submergir-nos en un moment de soroll i de desestabilització.
Li puc preguntar d'una altra manera, No és indiscutible que Marta Vilalta vol la independència de Catalunya i que Esquerra vol la independència de Catalunya, però què és millor per arribar-hi, amb Junts al govern o amb els Comuns al govern o amb el PSC donant suport des de fora?
Per nosaltres, amb el govern actual, amb Junts al govern i avançant-se aquest govern de coalició, doncs, òbviament, per intentar apel·lar àmplies majories i consensos amb la CUP, també intentant sumar els Comuns, que representem aquest 80% a favor del dret a decidir i de fi de la repressió, però fixi's, amb un govern fort, que remi cap a la mateixa direcció, amb un govern estable, que no estigui sempre immersos en els sorolls, fruit de la desestabilització d'una part d'un dels socis de coalició, que això és el que hem viscut els últims mesos, accentuat sobretot després del procés congressual de Junts per Catalunya. Bé, ara estem en aquesta setmana, hi ha una consulta convocada. Hem arribat aquí, segurament no hi volíem haver arribat d'aquesta manera, i no hem sigut nosaltres qui hem situat aquesta consulta o aquesta auditoria, o aquesta qüestió de confiança. Però som aquí. Per tant, reiterem, que Junts per Catalunya, ara que té la convocatòria feta de la consulta, la pregunta clara, que decideixin i que puguem reconstruir a partir del respecte, la lleialtat, la corresponsabilitat i sigui l'inici d'una nova etapa que ens permeti centrar-nos en tot allò que ens hem de centrar i que està esperant també doncs, la gent, que són dues coses, dos objectius a la mateixa vegada, dues coses doncs, compartides que s'han de treballar en paral·lel, el dia a dia i com fem front a la crisi, a la inflació, a l'increment de preus i a la situació també d'inestabilitat, de crisi social en aquest sentit, i com anem avançant fermament cap a la independència del nostre país, perquè es veu, es fa més evident que mai que és absolutament necessari i imprescindible.
Per fer tot això que explica, necessitarà un govern fort en el cas de que no continuï Junts per Catalunya. Em dirà si ja tenen la llista de futurs consellers d'Esquerra per si han d'entrar a treballar dilluns?
No, això no hi és. El que hi ha és el convenciment, el compromís i òbviament, doncs, tota la fermesa en defensar que, efectivament, el govern...
Llavors, els buscaran el cap de setmana? Vol dir que els buscaran el cap de setmana?
Nosaltres el que estem fent és preparar-nos per qualsevol escenari.
Per tant, això vol dir que sí, que tenen una llista feta, esclar, si no...
És que no va de llista, només això.
Home,
és que
el, va de noms.
Que decideix... No només va d'això, va de com garantim que ni un minut el govern es quede sense treballar, que tots els encàrrecs estan fets, que les funcions... I això hem de saber qui, fins i tot en un supòsit doncs, de sortir del govern, qui es voldria quedar o qui no. Per tant, hi ha moltes qüestions que s'han de decidir o que ha de decidir qui ara els pot decidir, que és la militància de Junts per Catalunya, que són els seus dirigents. És evident que per responsabilitat Esquerra Republicana i sobretot doncs, el president i els membres del govern proposats per Esquerra Republicana, doncs també estem treballant perquè qualsevol escenari puguem fer-hi front, però perquè és que és el que fa falta, no perdre ni un minut en que aquest govern, que les institucions del nostre país estiguin centrades en servir a la gent i en ser útils i en sortir dels debats estèrils i interns que res ajuda. Per això és la nostra responsabilitat i estem treballant. Això no és qüestió només de nom, sinó també de com garantim la màxima cohesió, estabilitat i fortalesa en el govern. Divendres sortirem de dubtes, doncs a partir d'aquí és evident que passi el que passi, s'hauran d'accelerar doncs, les decisions, les converses i seguir parlant de tot, justament per això, doncs per ser millor i més útils a la ciutadania.
Marta Vilalta, moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
A més d'aquest enrenou entre Junts i Esquerra, els republicans i Òmnium lamenta la xulada contra Carme Forcadell durant l'acte del Consell de la República de dissabte. Els republicans creuen que es van veure valors contraris al de l'independentisme, la concentració, mentre que des d'Òmnium la seva vicepresidenta, la Mònica Terribas, també va ser-ne crítica ahir al matí aquí al Món RAC1.
No haurien d'haver-hi actes incòmodes pel fet que el Consell per la República organitzi el de l'1 d'octubre i que aquest acte sigui incòmode per la resta d'entitats que hi participen i per la resta de líders que hi són, no? El fet que xiulessin a Carme Forcadell o a Marta Rovira quan es va esventar l'exili, o el fet que s'endugués una xiulada el president de l'AMI o el president d'Òmnium Cultural, etc, etc. A mi em sembla que ens ha de fer reflexionar tots sobre el moment on som.
Poc després, però, primer hem de dir que Dolors Feliu, a la SER Catalunya, va comparar les xiulades a Forcadell contra les que hi ha al Camp Nou, diu, contra el rei.
Forma part de la llibertat d'expressió. Quan xiulem al Camp Nou al rei, a ningú li sembla malament. Xiules perquè no t'agrada una determinada posició. O sigui, la gent xiula per alguna cosa, perquè no està contenta. No està contenta per alguna cosa, perquè hi ha una estratègia que no va enlloc. Llavors, potser és hora de canviar l'estratègia.
Poc després, però, va rectificar en una pilota de Twitter, va admetre que aquesta comparació no era encertada. Diu que Felip VI representa l'estat repressor i Carme Forcadell és companya independentista. Escoltem el comentari de dos col·laboradors del Món RAC1. El primer, del cap de política del Nació Digital, Oriol Marc.
No hi ha decisió més rellevant per a un partit que es vol hegemònic que decidir entrar o sortir d'un govern. Junts es troba en aquesta tessitura i la campanya pel sí i pel no a la consulta interna d'aquest dijous i divendres permetrà radiografiar exactament qui pensa què, sense filtres. Que la direcció no hagi consensuat una posició i hagi externalitzat la decisió en els 6.465 militants ja és especialment significatiu. No és el mateix pactar un enunciat i una pregunta concreta que respondre-la. Amb Laura Borràs, Carles Puigdemont, Albert Batet, Josep Rius i Jaume Alonso Covillas en el bloc del no, el repte per als partidaris del sí serà fer campanya pel mal menor. És a dir, millor governar amb un president que no accepta les teves condicions i et destitueix el vicepresident abans que entregar tot el poder a Esquerra. I Jordi Turull fa la sensació que voti el que voti ja ha triat la unitat del partit per sobre de la unitat del govern. És qui, de llarg, patirà més l'endemà de la consulta. Es quedi junts al govern o bé si l'abandona. Divendres, per fi, sortirem de dubtes.
I el segon de l'escriptora, Marta Alòs.
Crec recordar que era en el Diccionari del Diable d'Ambrose Bierce on vaig llegir que la política era un conflicte d'interessos disfressat de lluita de principis. Sigui o no certa la definició, Satan se força a la realitat, o almenys així ens ho sembla, als pobres mortals que patim les lluites partidistes amb resignació cristiana. Després d'un estirar-arrons entre els socis del govern, on ja s'ha visualitzat la finor del fil que els uneix, ahir Junts va fer pública la gran pregunta del milió, que els propers dies 6 i 7 passarà a la taulada de les seves bases perquè siguin elles les que decideixin el seu futur dins de l'executiu. Vols que Junts per Catalunya continuï formant part del govern de Catalunya? N'hi ha un de ben significat que ja ha contestat, Javier Trias, una veu experimentada que faria encantament d'escoltar-la. Ha dit que n'està en contra perquè el que hauríem de veure és què fem per obtenir un altre cop la unitat. I aquí rau la resposta que molts catalans estan esperant. Unitat. La resta és donar peixet als adversaris que a hores d'ara ja es freguen les mans.
2:15, la Guàrdia Civil acusa la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes de fer espionatge contra l'Estat. Això és el que es desprèn d'un atestat de més de 200 pàgines a què ha tingut accés al món.cat i que està vinculat a la causa Volhov. Segons el Digital, la Guàrdia Civil va fer un dels escorcolls de l'operatiu l'octubre del 2020 a la seu de la plataforma i va requisar un portàtil en què hi havia tota la comptabilitat de l'ENS. Els instructors de l'atestat apunten que l'entitat feia tasques d'intel·ligència per anar contra Espanya, perjudicar-ne la reputació i reclutar seguidors a favor del moviment. Per exemple, parla de xerrades organitzades per la plataforma en què van participar l'expresident Puigdemont o l'exsecretari d'Organització d'Esquerra i exconseller Xavier Vendrell. A més, la Guàrdia Civil fa un extracte de la comptabilitat i de les factures i assegura que podrien presentar irregularitats sense donar detalls concrets. També retreuen que a la seu de l'entitat hi havia material de propaganda que incitava a l'independentisme. Són les 8:31 minuts. A tot això, avui fa 5 anys de l'endemà del discurs del rei, el 3 d'octubre del 2017. Aquell matí estàvem fent tertúlia el dimecres, tertúlia aquí al Món RQ. No li tocava venir a Màrius Carol, que des de l'inici és els dilluns, però l'aleshores director de La Vanguardia va pujar a la ràdio decebut amb el que havia dit la nit anterior Felip VI. Són 2 minuts de Màrius Carol que val la pena escoltar. Sentir.
Què et va semblar ahir el discurs del rei?
Mira, quasi em vaig quedar tan trist com el diumenge després de veure les imatges. És a dir, vaig sentir que no s'estava adreçant a una part important de la societat. És a dir, per què hi havia el 82% dels catalans que estaven mirant el discurs? Perquè el discurs, per exemple, del dia de Nadal del rei aquest any va tenir els índexs més baixos de la història, eh? I en canvi ahir estava tothom pendent. Vol dir que la gent esperava un missatge i aquest missatge no va arribar. I després jo crec que és un error. El rei no renya. Sí, entre les funcions del rei diuen que hi ha una funció arbitral, hi ha una funció, diguem, de mediació, eh? D'una forma, la Constitució ho reflexa d'una forma un tant difusa, però el rei no renya. Sobretot no renya els ciutadans. Una altra cosa, diguem, és que les institucions els hi pugui dir que el camí és equivocat, això em sembla molt bé, però a mi com a ciutadà no sé quin és el missatge que em va enviar. Jo em vaig sentir un tant desemparat, t'ho dic molt sincerament, i crec que com jo, molts catalans. Per què? Bé, perquè, és clar, si tenim una crisi d'estat, el que representa l'estat ha d'enviar un missatge a la societat, i el missatge que un espera que enviï el rei és un missatge en el que, com a mínim, hi hagi una llumeta al final. És que ahir no hi havia una llumeta al final. Hi havia, en fi, anava a dir una porra, que és molt desagradable aquests dies utilitzar segons quines metàfores, però vull dir, hi havia això, el dia de l'ascensió. Bueno, escolti, l'ascensió ja sancionaran els que han de sancionar, tot que sigui alguna cosa que sancionar, però del rei esperem, ostres, això, que obri... Jo què se m'hagués acudit? No, escolta, entre tots hem de buscar un punt de trobada, eh? O sigui, jo estava intentant pensar quin discurs hauria d'haver fet, quin discurs estava esperant. És veritat que el rei no pot anar més enllà del que li diu la Constitució, però escolta, tens molt marge. Bueno, escolta, i només que hagués dit, escolta, hem de buscar entre tots un punt de trobada, s'han fet moltes coses malament, escolta, no podem deixar que se salti la llei, tot això em sembla molt bé, però només que hagués dit alguna cosa com aquesta, com a mínim dius, ostres,
Aquest matí tornarem a parlar d'aquell discurs, de qui va supervisar-lo, de qui tenia al seu costat el rei. Ho farem amb Juan Fernández Miranda, cap del diari ABC, i també ho comentarem durant la tertúlia amb la Lola García, que acaba de publicar el llibre El muro, el poder de l'Estado ante la crisis independentista. Després vindria la declaració d'independència suspesa el 10 d'octubre, l'empresonament dels Jordis, el dia 16 i el 27, la declaració d'independència simbòlica al Parlament amb la suspensió de l'autonomia arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Doncs bé, ahir l'exvicepresident Jordi Puigneró revelava al món a RAC1 les pressions que va rebre del govern d'Espanya, del PP, durant la suspensió de l'autogovern. En aquell moment, Puigneró era un dels càrrecs intermedis del govern a qui no van destituir, i ahir va denunciar les amenaces que va rebre quan es va negar a sopar durant el congrés del Mobile amb el rei Felip VI. Puigneró va portar al món a RAC1 un correu inèdit per demostrar que en cap cas va col·laborar amb el govern d'Espanya durant l'aplicació del 155. Això després que Roberto Bermúdez de Castro, secretari d'Estat d'Administració Territorial i encarregat d'aplicar la suspensió de l'autogovern, assegurés el Via Lliure de RAC1 que tenia molta complicitat.
A mi el secretari general de la Presidència de la Generalitat em truca i em diu: escolta, m'han trucat de Moncloa que aquest divendres porten el teu cessament al Consell de Ministres. I jo vaig dir: pues, escolti, endavant, perquè no penso anar al sopar. És més, ja els hi pots dir que el divendres a la tarda faré una roda de premsa i explicaré que m'han cessat per no anar al sopar. I al final el cessament no es va produir.
Això deia ahir Jordi Puigneró aquí al món a RAC1. I mentrestant, sembla que Alberto Núñez Feijóo té l'intenció de capgirar de dalt a baix al PP de Catalunya. Aquest matí la Razón publica que la direcció del partit vol substituir Alejandro Fernández com a president dels Populars Catalans i imposar un gir que costi la formació al centre. El diari apunta que Feijóo s'esperarà després de les eleccions municipals per fer efectiu el relleu al lideratge del PP català, però imposarà ja el canvi en el discurs. Fonts de Gènova expliquen que volen suavitzar les formes i llimar estes, perquè creuen que és la manera de recuperar el terreny perdut a Catalunya. L'altra gran assignatura pendent del PP és designar el candidat a l'alcaldia. També a la Razón, Toni Bolaño escriu que a 7 mesos de les municipals el PP encara no té alcaldable ni tan sols cap candidat que despunti a les enquestes internes. Tot i que podríem avançar aquí al món a RAC1 en aquests moments que el qui té, a hores d'ara, més números de la rifa per liderar el PP de Barcelona a les pròximes eleccions municipals és Dani Cirera. I encara més, sobre el tema d'aquesta voluntat d'entesa de Núñez Feijóo, avui una persona molt ben informada, com és el Juan Malamed, escriu al diari El Mundo que Feijóo està buscant un interlocutor a Junts per Catalunya per recuperar el diàleg. Diu que Núñez Feijóo tenir un contacte amb Junts per Catalunya com a les èpoques pretèrites el PP el tenia amb Convergència. Veurem. I atenció a l'argument que va fer servir ahir Isabel Díaz Ayuso des de Barcelona per denunciar el tracte discriminatori que creu que dona l'escola catalana a Espanya. Des del fòrum Nova Economia, la presidenta madrilenya va explicar que les seves cosines, que estudien aquí, se saben les comarques, però no ni els rius ni la geografia espanyola. Díaz Ayuso creu que és un abús de poder per part de la Generalitat.
Mis primas, ¿cómo están estudiando, por ejemplo, todas las comarcas catalanas? Cosa que me parece de gran riqueza, insisto, todo es importante, pero no se sabían los ríos españoles y no conocían dónde estaban las principales capitales de provincia. Y llega un momento en el que ni siquiera les tratan en el colegio, les cuentan ni siquiera, bueno, tratan a España como un país vecino, y a mí eso me parece un abuso del poder.
Doncs, des de la tribuna, Ayuso va carregar contra el sistema d'immersió lingüística i el paper del català a l'escola. Diu que defensa que el bilingüisme és una riquesa per reclamar que les famílies puguin exigir, si ho volen, totes les classes en castellà. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Eva Comas.
Saber-se les províncies d'Espanya com si fos una cotorra potser li dona a Díaz Ayuso la sensació d'estar en una aula d'una època passada, d'una època que potser li agrada més que l'actual, amb les coses ben clares, ben úniques i ben grandes. Ara bé, tingueu clar que aquest recitat de lloro no proporciona ni més comprensió de la realitat ni més capacitat d'estimar-se-la. Al contrari. A jutjar per les polítiques mediambientals del PP, que els dirigents populars se sàpiguen els noms dels rius no és una eina per cuidar-los. Més aviat sembla una arma per transvassar-los, contaminar-los i asfixiar-los. En general, els bons mestres, quan ensenyen als infants el nom d'un accident geogràfic, ho fan perquè els petits aprenguin a entendre i a cuidar l'entorn. En canvi, en les paraules i les intencions de Díaz Ayuso no hi ha ni una engruna d'educació ni de voluntat de construir. Simplement està posant els fonaments d'un possible 155 educatiu d'aquí un any. Més valdria estar units per si hi hem de fer front.
8:39, en surt aquesta nit al pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, per un operatiu antiterrorista de la Guàrdia Civil que ha durat unes 4 hores. Els agents han escorcollat diversos habitatges fins ben entrada la mitjanit. L'acció de la policia ha acabat amb un detingut, això sí, fora del municipi. Julen Andrés.
A 8:15 de la tarda, aproximadament, per sorpresa dels veïns i de l'alcalde, una quinzena de vehicles de la Guàrdia Civil van arribar a Pont de Suert per escorcollar la casa d'una persona detinguda fora del municipi i els habitatges propers. Des del consistori no tenen més informació. En parla RAC1, l'alcalde de Pont de Suert, José Antonio Troguet.
Han encerclat tot el casc antic de Pont de Suert i han anat tancant el cercle fins a arribar a la plaça Mercadal, on han fet un escorcoll d'un bloc de vivendes, un bloc petitet que hi ha 3 o 4 vivendes. Sembla ser que ve doncs, arran d'una detenció que han fet fora d'aquí d'una persona i arran d'aquesta detenció doncs, han anat a escorcollar la seva casa.
L'home està detingut per tenir presumptament vinculacions terroristes. Es tracta d'un operatiu de l'Audiència Nacional centralitzat a la Guàrdia Civil de Madrid.
I les 9, el PSOE i Unides Podem han arribat a un acord a l'últim moment per portar avui mateix els pressupostos generals espanyols al Consell de Ministres. Els dos partits s'han reunit fins la matinada per tancar l'acord. Els comptes ampliaran les partides de sanitat, d'educació i de dependència i, segons fons de l'executiu espanyol, també garantiran el poder adquisitiu dels pensionistes i milloraran les condicions laborals i salarials dels treballadors públics. L'acord de matinada ha estat una sorpresa després que a les últimes hores Unides Podem avisés que no veien bons ulls els pressupostos que ha elaborat la part socialista del govern espanyol. Fins i tot Podem s'havia negat a aprovar-los al Consell de Ministres i reclamava una negociació urgent per incloure-hi canvis. Ho ha admès aquesta mateixa nit passada a la SER la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Yo voy a trabajar para que así sea, pero a día de hoy no hay acuerdo a estas horas y me dejaré la piel, como siempre hago, pero creo que nuestro país necesita cierta serenidad y calma y no llegar en tiempo de descuento a ninguna parte.
Menys de 12 hores després, com dèiem, sí que hi ha hagut acord i el Consell de Ministres els aprovarà avui mateix. 20 minuts i les 9, un punt del matí. D'aquí uns moments parlant de Jesús Quintero, després parlem d'altres històries, recordant que avui a les 11, Penélope Cruz, del Món RAC1.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Passatgers d'arreu del món han votat a ENA com a millor grup aeroportuari mundial per les mesures que ha adoptat contra la pandèmia. Donem les gràcies als nostres passatgers i als equips d'ENA per fer-ho possible. AENA, el nostre èxit és el teu reconeixement.
Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Encertar és saber que estàs triant allò que necessites. En el complex Marc de la nova reforma laboral, encertar-la triant Adecco com a partner de recursos humans per a la teva empresa. Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites. No te la juguis. Encerta-la amb Adecco. Entra a adeccoreformalaboral.com.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-S. 5 lletres que per al Lluís signifiquen. Família il·lusionada s'amplia i tot canvia. Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents perquè cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Ara que tot puja, no sabeu que feliç que sóc d'haver-me fet de Gestel. Em donen fibra i mòbil per 39,95 preu definitiu. Sí, sí. preu definitiu. Que no puja, que no es tapa els núvols, que està a la terra com nosaltres. És que tu ets un ocell? Ets un ocell? Oi que no? Vinga, truca al 1510.
Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 7 de març de 1959.
I el número de la sort, el...
El 9.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Pràcticament 3:15 del matí, com dèiem, el davantal, ha mort el periodista i presentador Jesús Quintero als 82 anys. Així arrencava el seu primer programa de Loco de la Colina a la Cadena SER, un programa que abans havia presentat a Ràdio Nacional d'Espanya.
Cada vez estoy más convencido de que como la casa de uno no hay nada. Y cada vez tengo más claro que mi casa es la radio. Mi casa es esto, esta fuente, esta mesa, estas sillas, estas paredes, estos discos, estos amigos y este micrófono abierto a la comunicación y al sentimiento.
Entre las seves múltiples reflexiones, una de las más recordadas es la que va a hacer sobre el analfabetismo.
Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate.
El comunicador de Huelva es va fer famós per entrevistar personatges coneguts com Felipe González, Rocío Jurado o Lola Flores.
¿Tú has probado la droga alguna vez, Lola?
Sí, sí, cómo no. Yo he probado la cocaína, el porro también, por risa, no me gusta. He probado, pues, la coca y el porro, sí, claro, por supuesto que sí.
També per una conversa que va mantenir amb el Serrat sobre el càncer.
Ya no estás para fuegos de artificio.
Hombre, me gusta. Sí, yo quisiera estar para fuegos de artificio. ¿Cómo no? Me gustaría estar para tirar cohetes. Pero sé dónde estoy.
¿Estás curado? ¿Estás luchando, yo, Manuel?
Estoy bien. Pero yo sí, estoy bien, estoy bien.
I d'altres anònims, com el Ricitas, que va acabar convertint en famosos.
Cuanto más te maquille, más feo eres.
No vaya a manchar la camisa que vale 20 euros. Pómela.
¿Te gusta? ¿Te gusta que te echen polvitos, eh?
De vez en cuando.
¿Qué?
Nada, nada.
A banda d'entrevistar, Quintero també va concedir entrevistes, poques. Una d'elles va ser la versió RAC1 amb el Toni Clapés, a qui va explicar que el seu somni com a periodista era fer un informatiu.
Lo que más me gustaría ahora mismo hacer en el mundo es un informativo. Yo creo que buscaría un nuevo camino. Sería para mí algo nuevo y algo que llevo pensando mucho tiempo, pero no me darían esa tribuna, seguro.
Una conversa en què també va deixar clar que li agradava fer més preguntes que no pas respondre.
Señor Jesús Quintero, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, no sé lo que queréis de mí, ya sabes que me gusta más preguntar que responder, que en mi vida hay mucho más preguntas y mucha más curiosidad que respuestas y conclusiones.
Al llarg de la seva vida, Quintero va arribar a entrevistar més de 500 personatges, i com sigui, el comunicador va morir ahir mentre dormia a la residència Nuestra Señora de los Remedios a Cádiz, segons va avançar el diari ABC. Per cert, que més enllà de la seva faceta com a periodista, va ser productor de la cantant Soledad Bravo i del guitarrista Paco de Lucía. És autor dels llibres 13 noches, Cuerda de presos, i Jesús Quintero entrevista, i al llarg de la seva trajectòria va rebre més de 200 premis. 8:48 minuts, la retirada de les mascaretes obligatòries al transport públic encara va per llarg. Segons el diari La Razón, ahir se'n va parlar a la ponència d'alertes del Ministeri de Sanitat i gairebé tots els experts que hi participen es van mostrar partidaris de mantenir-les, almenys durant la tardor i l'hivern, que és quan hi ha més virus respiratoris. Segons La Razón, només els experts de Madrid i de Múrcia s'han mostrat a favor de la retirada de les mascaretes a busos, trens i autobusos. El govern d'Espanya es va comprometre a demanar opinió als experts després que els governs d'alguns territoris, com Catalunya, Navarra o Castella i Lleó, demanessin canviar l'obligatorietat de l'ús per una recomanació. I justament sobre el transport públic, la gratuïtat del servei de Renfe ha permès que els seus trens de Rodalies i regionals hagin recuperat pràcticament tots els usuaris que tenien abans de la pandèmia del coronavirus. La resta de transports públics ja ho havien aconseguit, però Renfe seguia molt lluny de les xifres prepandèmia. Nou alumnes de l'Institut Dolors Mallafré de Vilanova i la Geltrú denuncien un docent per assetjament sexual i abusos. Segons explica el diari Ara, es tracta de Xavier Pasqual, de 46 anys, que era professor de les assignatures de Sociologia i Filosofia. Els dos últims anys perseguia les noies en comentaris i els feia tocaments de manera insistent. En un viatge escolar a Madrid, fins i tot va arribar a intentar emborratxar-les i els va demanar que fessin un trio. Fins i tot va pujar amb una d'elles a un taxi i va intentar tocar-la, tot i que la noia es va poder escapar. Després de queixar-se en tres ocasions a la direcció del centre, van decidir denunciar-lo, assegurant que al principi, quan ho deien el director, es limitava a demanar-los discreció. De moment, un pare ja ha denunciat per la via administrativa al Departament d'Educació i al síndic per aquesta resposta de l'institut. El professor té diverses ordres d'allunyament i no pot acostar-se a l'institut. A més, el Departament d'Educació l'ha suspès cautelarment. Qui també ha denunciat abusos són 200 futbolistes dels Estats Units que han revelat en un informe demanat per la pròpia federació que l'assetjament està a l'ordre del dia a la Lliga Nord-Americana. Aquest document destapa que durant l'últim any la meitat dels entrenadors a la primera divisió han estat implicats en conductes inapropiades. Malgrat que durant aquest temps diversos els càrrecs de la Lliga Nord-Americana s'han vist obligats a dimitir per les protestes de les jugadores, la majoria dels clubs han decidit tapar-ho. A partir d'ara, amb aquest informe sobre la taula, la federació s'ha compromès a posar fil a l'agulla. Els últims dos anys, el nombre de delictes d'odi relacionats amb la ideologia ha caigut un 75% a Catalunya, és a dir, un cop passades les protestes per la sentència del procés, s'han reduït considerablement els delictes d'odi per motius polítics. De fet, al país, els delictes d'odi per ideologia han passat a ser els més detectats el 2019, a ser els tercers el 2021. Ara el que més preocupa els cossos de la policia són les mostres d'odi contra les ètnies i l'orientació sexual de les persones. Són dades del Ministeri de l'Interior. Té més dades des de Madrid, Arnau Mañé.
Tot i que els delictes d'odi han caigut un 45% a Catalunya, la situació no permet ser gaire optimista. Això sí, s'han reduït dràsticament els casos de discriminació per ideologia o per diferències polítiques. Si just abans de la pandèmia se n'havien detectat 253, l'any passat van ser-ne 65, és a dir, una quarta part. Tot plegat després del repunt del 2019 durant les protestes del procés. Ara, però, els delictes d'odi més habituals a Catalunya són contra l'orientació sexual i els delictes racistes, concretament l'any passat 101 per discriminació sexual i 85 per qüestions de raça. Una situació que va a l'alça i que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, considera preocupant.
Son acciones dirigidas contra personas concretas, sí, pero cuyo objetivo último, y lo sabemos, es también generar sentimientos de miedo en el colectivo social al que pertenece.
L'informe del Ministeri també calcula que 8 de cada 10 delictes d'odi no es denuncien i, per tant, els agressors en surten impunes.
I l'actriu Maria León nega haver agredit una gent i assegura que és víctima d'un abús de la policia. Això després que la matinada de divendres a dissabte la detinguessin a Sevilla per una presumpta agressió a un policia local. En un comunicat a les xarxes, l'actriu assegura que no vol posar en dubte la feina dels cossos de seguretat, però que ja ha posat el seu cas a mans de l'advocada Carla Vall. Segons la versió de la policia local de Sevilla, els agents van aturar un ciclista amb signes d'haver begut en una avinguda a prop de la plaça d'Espanya i quan ells estaven fent la prova d'alcoholèmia, un grup de persones on hi havia l'actriu van començar a increpar els agents i gravar l'escena amb el mòbil. Els van demanar la identificació, però Maria León no portava el DNI a sobre. I aquí és on hauria agredit la gent per intentar fugir i no acabar a comissaria. Dissabte al matí va comparèixer en un jutjat, però es va acollir el dret a no declarar i el jutge la va posar en llibertat provisional. Ara està investigada per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat. Carles Porta es deu estar fregant les mans amb el cas del parricida de Vilanova la Geltrú, que s'embolica cada dia més a través del judici. La mare de l'assassí confés està convençuda que el seu fill el va manipular l'amiga perquè matés el pare i així poder-se quedar tots els seus diners. La dona diu que es pensava que el seu fill pertanyia a alguna secta. A més, ahir també va declarar un dels testimonis principals, l'Arnau, amic íntim de l'acusat i exparella de l'acusada. Tots tres formaven un triangle i havien arribat a viure'l junts. Doncs bé, l'Arnau no recordava gairebé res perquè, segons diu, pateix un bloqueig mental. Després d'aquesta declaració, tal com us vam explicar ahir a RAC1, la defensa de l'Alba presentarà una querella contra l'Arnau per fals testimoni. Embolica que fa fort, Mar Poyato.
Els protagonistes d'aquest cas són bàsicament tres: l'Ismael, l'autoconfés de l'assassinat, l'Alba, acusada d'induir a cometre aquest crim, i l'Arnau, que no està imputat, però segons l'Alba és el cervell de tota la història. El que sí que ha quedat força clar és que l'Arnau sabia molt més del que va explicar sobre el grup parapolicial fictici, sobre la xicota inventada i l'embaràs fals, i sobre la mort del pare de l'Ismael. Va dir que l'Alba l'havia anul·lat, però no va voler deixar clar si va ser ella qui va donar l'ordre de matar.
Lo de matarlo, sí.
Le había dicho literal, tienes que matar a tu padre.
Recordar literal eso, no, de decir mátalo, de alejarlo de cualquier forma posible.
Un testimoni que va caure constantment en contradiccions i es notava que estava amagant informació. Després de l'Arnau va arribar el torn de la germana i la mare de l'acusat. Les dues estan convençudes que l'Ismael el van manipular.
En su línea, con su, o sea, creyéndoselo todo. Estaba todavía en su brote, sus ojos estaban idos.
Segons la mare, actualment, després de passar pel psiquiàtric, l'Ismael ja torna a ser el d'abans de tot aquest capítol marcat per l'assassinat del seu pare i està controlat psicològicament.
Per cert, que ja han rebut l'alta tots els ferits per l'explosió a la Casa de Cultura de Girona. Divendres passat, durant la Setmana de la Ciència, només quedaven ingressades una nena de 5 anys i una dona de 47. El Departament d'Interior ha aturat la nova promoció de comandament dels Mossos per una possible manipulació del procés de selecció. El DOC ha publicat, de moment, un ajornament de 2 setmanes i ho justifica perquè Afers Interns ha detectat una incidència que podria afectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat del concurs públics. Segons va avançar el diari El País, van trobar un telèfon amb la gravadora engegada a la sala on s'havia de reunir el tribunal que gestiona aquesta promoció. Benet Iñigo.
El nomenament de 24 inspectors i 10 intendents s'ajorna com a mínim 15 dies per un cas de possible espionatge i manipulació en el procés. Segons Interior, s'ha detectat a temps i, per tant, no ha arribat a alterar els nomenaments, però el cas és que Afers Interns investiga qui, com i per què va voler gravar la reunió dels membres del tribunal el dia 22 de setembre. Al cap de 6 dies, el dia 28, la DAI va enviar l'informe explicant el cas al departament, que ara ha publicat la suspensió del concurs. A més, els Mossos ho han fet saber al jutjat per si vol obrir una investigació penal, a més de la interna del cos. Aquesta paralització afecta el procés per inspectors i intendents, que són els rangs més alts dels Mossos, just per sota dels comissaris. I justament ha començat ara el procés per escollir 6 comissaris nous, una promoció que manté el calendari perquè funciona de manera independent a la que ara s'ha paralitzat. Tot plegat mentre el cos encara ressona l'última crisi per les discrepàncies a la prefectura i després que l'anterior responsable d'investigació, Toni Rodríguez, demani que li tornin al lloc i denunci pressions per interessos polítics de l'actual número 2, Eduard Sallent.
3 minuts i les 9 del matí, els funcionaris de la Generalitat demanaran que se'ls apugi el sou aquest any un 1,5% addicional, com s'ha pactat amb els treballadors públics d'Espanya. La mesa de la funció pública s'ha de reunir les pròximes setmanes i els sindicats avisen que aquest sou extra s'hauria de pagar ja a la nòmina d'octubre. Montse Martí.
Els sindicats estan pendents de Madrid per demanar que es convoqui la mesa de funció pública a Catalunya, que no es reuneix des d'abans de l'estiu. La portaveu de la UGT a Funció Pública, Yolanda Drué, diu que l'augment de sou addicional de l'1,5% ha de ser retroactiu. A 1 de gener creu que no hi pot haver excusa per aplicar-lo de forma immediata.
Nosaltres demanarem que s'apliqui aquest increment a efectes retroactius a 1 de gener i a la nòmina d'aquest mes d'octubre. Es poden arribar a acords, és a dir, no es pot paralitzar l'administració perquè hi hagi una esbastossada entre els membres del govern. Els treballadors públics no tenim culpa de que no s'entenguin els nostres gestors polítics.
De cara a la pujada de sou de l'any que ve, diuen que com a mínim haurà de ser del 2,5%. Els funcionaris de la Generalitat també reclamaran passar de les 37 hores i mitja setmanals a les 35. Actualment la mesura s'aplica a l'estiu, Setmana Santa i Nadal. Els funcionaris de l'Estat ja han pactat les properes pujades de sou, falta signar-les. A més de l'increment addicional d'aquest any, d'ara fins al 2024 se'ls apujarà el sou un 9,8%.
Avui fa just una setmana que us explicàvem el cas d'uns catalans a qui Vueling havia deixat penjats a Porto, a Portugal. Van aconseguir arribar a casa gairebé 3 dies després i encara és hora que l'aerolínia els doni alguna explicació. Doncs bé, com ja ha passat algun cop mentre en parlàvem per antena, al WhatsApp del Món RQ, el 669-1010, 669-1010, es va omplir de missatges d'oients que també han tingut problemes en companyies aèries els últims temps, sobretot amb Vueling, però també n'hi ha d'altres. Tots tenen en comú una cosa, que els afectats se senten completament desemparats per les companyies. Per exemple, l'Estefania, que va arribar a l'aeroport de Keflavik, a Islàndia, fa 10 dies. L'avió anava a petar, però la bodega buida. Quan ja eren a terra, els van comunicar que totes les maletes s'havien quedat a Barcelona. I aquí comença l'odissea. Ho explica en Sergi Ambudió.
Quan l'avió s'enlaira de l'aeroport del Prat, estan a uns agradables 20 i pocs graus de temperatura. Quan aterren a Islàndia, amb prou feines arriben als 6 graus. Evidentment, tota la roba d'abric de l'Estefania i els seus companys de viatge està a les maletes. És a dir, que s'ha quedat a Barcelona i la companyia, a més, no els diu si els hi podran enviar o no. Per tant, toca anar de compres i rascar-se la butxaca.
Degut a les condicions climatològiques del país, doncs hem de comprar-nos roba i també el menjar que ja portàvem en les nostres maletes que necessitàvem, i més o menys tot això puja una factura d'uns 900 euros.
La informació que els dona Vueling és pràcticament inexistent. De fet, l'única persona que els ajuda és una altra passatgera catalana que han conegut durant el vol i que va tot sovint a Islàndia. No en saben res de les maletes fins a mig viatge, 5 dies després, que l'aeroport, no la companyia, els diu que han arribat